Aquesta és una història que només pots viure al circuit. 24, 25 i 26 de maig. Gran premi Monster Energy de MotoGP al circuit de Barcelona, Catalunya. Compra ja les teves entrades a circuit.cat. Viu-ho!
Però no pots fer. I després, ell, quan planteja les qüestions prejudicials, afirma textualment, amb la interlocutòria de 1 de març de 2001, a l'últim paràgraf, al fonament jurídic 6, abans del fallo, són 4 línies, que no pesa ninguna medida de detenció ni cautelar contra estos señores. O sigui que l'interès que té també per hurtar-lo és relatiu, perquè ell els vol que li presentin amb un paquet determinat, o si no, és com els nens petits, no? Vull dir, la pilota ha de ser aquella. Les altres,
per tant, Joan, aquesta reforma, no facilita o posa més fàcil.
Jo no crec que facilita. Vull dir, la interpretació que va fer Patxi López ahir va dir que sí, però clar, ell cada dia.
Però és que jo crec que parlava de futur. Patxi López parlava de futur, és a dir, si això es repeteix i comencem de nou, sí que amb aquesta llei aprovada seria un altre
cop. Jo comprenc que el PSOE o i fins i tot Podemos han de tenir, com aquí a Esquerra, han de tenir 3 o 4 discursos segons l'auditori amb el que s'ha
un acord va acompanyat de 10 desacords que s'expliquen i que estan pactats.
I discurs, no es preocupeu.
Cadascú ha de donar de menjar al seu públic.
Clar, i vull dir que aquí hi ha uns públics determinats.
Però Patxi López va dir una cosa que a mi em va semblar rellevant. Diu, no puede haber paraísos
de los desórdenes. Santuarios de los desórdenes. Que la paraula...
El
sí, però la paraula per un ex-lendacari està triada de forma... Santuarios...
D'aquí està parlant.
Santuarios, va dir, santuarios para atentados contra l'ordre constitucional. Santuarios contra atentados per l'ordre constitucional. No li va sortir...
No, és una paraula bàsicament meditada, per dir-ho així, no?
Ara. Les 10 i un minut, em permeteu una cosa, anar real, la publicitat un moment, i hi ha una cosa al damunt de la taula que encara no li hem preguntat a Joan Caral, que té a veure amb l'altra reforma, que és el de desordres públics.
Vale.
A la pregunta d'Oriol Junqueras ha sortit molt ràpid a dir, és molt millor que el que hi havia, malgrat hi ha algunes veus que diuen que no. Què opina Joan Caral? De seguida.
Via Lliure, amb Xavi Bundó.
Aquest Black Friday, els descomptes més brutals els trobaràs a Finestrelles Shopping Centre. Sí, sí, ho has sentit bé. Els millors descomptes de les millors marques estan a Finestrelles Shopping Centre. Més de 100 botigues i restaurants t'estan esperant. Sortida 12 de la Ronda de Dalt. Més informació a finestrelles.com.
A Lloguer Segur celebrem 15 anys, millorant dia a dia els serveis a llogaters i propietaris. Només amb Lloguer Segur pots llogar el teu habitatge a tot Espanya sense necessitat de desplaçar-te, amb més de 45 oficines i 400 professionals a la teva disposició. Lloguer Segur, 910-775-775. 15 anys millorant el mercat del lloguer.
T'esperem el diumenge 18 de desembre a la 6a edició de la cursa Barcelona en marxa contra el càncer, al Parc del Fòrum. Col·labora amb l'Associació contra el Càncer a Barcelona. La teva inscripció ajudarà a la recerca contra el càncer. Inscriu-t'hi a barcelonaenmarxa.org. Aquesta cursa la guanyem entre tots. I tu, per qui corres? Amb l'avituallament oficial sostenible d'Aigües de Barcelona.
Gràcies a Cuideo, la Maria es cuida de la meva mare cada dia de 10 a 6 i jo estic tranquil·la. Contacta amb Cuideo i troba els millors cuidadors.
Cuideo!
Pinter, empresa líder en pintat industrial de peces amb pretractament i recobriment de pintura líquida o amb pols al forn, posa ara en marxa a Viladecavalls la seva nova factoria Pinter Gran per atendre la demanda de grans peces en dimensions i en pes.
La teva feina ben feta és la nostra feina. T'ho diu el teu amic Carlos de Pinter.
RAC+1, podcast.
RAC+1 presenta...
Senyores i senyors, benvinguts a l'escorxador de RAC+1. Des de la sala Cotton Club de Casino Barcelona, amb tots vosaltres, Guillem Estadella.
Una batalla dialèctica sense miraments entre la gent de RAC+1.
Tenen 3 minuts per dir-se totes les barbaritats que vulguin.
Toni Clapés i Marcelí Virgili. Aleix Pariser i Marta Ramon. Martí Oliveres i Abel Caral. Vicenç Martí i Labane. Albert Bermúdez i Armand Maravalle. Guillem Estadella i Albert Buscarons. I un jurat de luxe per decidir el guanyador.
Et voto a tu, Pariser, per pena.
L'Escorxador, el nou podcast de RAC+1 des de la sala Cotton Club de Casino Barcelona. A partir del 29 de setembre, disponible a l'app de RAC+1, a RAC1.cat i al canal de YouTube de RAC+1.
RAC+1.
Tots som
més
1.
Via Lliure, amb Xavi Bundó.
Qui té un arbre o una planta té un tresor. Quina alegria dona una flor. Primavera tot l'any per emportar i també per regalar. Una planta és l'amiga que et fa companyia i l'ingredient pel benestar de cada dia. Omplim-ho tot de color verd alegria. Generalitat de Catalunya.
Com puc estalviar en llum?
I en gas? Surt a compte posar plaques solars?
Presentem Preguntes freqüents sobre energia, un contingut de Naturgy en el que Samantha Villar entrevista experts independents a la recerca de respostes clares sobre energia. Perquè per ajudar-te a decidir millor, ens hem d'explicar millor. Troba-la al canal de YouTube de Naturgy.
A veure, quants anys té el seu fill?
9.
Què li passa exactament?
Doncs des de fa un temps només té ulls per les pantalles. No té ganes de fer res més, està ensupit?
Doncs que es prengui un cavall fort cada 15 dies. El següent...
Cavall Fort, la revista que cura l'ensupiment. Subscriu-lo a cavallfort.cat o al 93 218 6220.
Fira Orígens celebra el seu desè aniversari.
Els dies 19 i 20 de novembre, Olot tornarà a convertir-se en la capital dels productes de qualitat de Catalunya.
Cuina en directe de reconeguts xefs, tast i venda de productes directament del productor. Primer concurs de botifarra catalana i moltes sorpreses més.
Més informació a firaorigens.cat.
El 19 i 20 de novembre torna Fira Orígens a Olot.
Sí, els enamoraments sobtats existeixen. I per celebrar el Dia Mundial del Shopping, milers de productes t'esperen al Corte Inglés a preus irresistibles. Com ara la fragància Carolina Herrera o de Parfum 212 Heroes 80 ml, que abans costava 116,50 euros per només 77,95. Fins al 13 de novembre, celebra el Dia Mundial del Shopping al Corte Inglés.
Bon dia. En el sorteig de l'Eurojackpot d'ahir, la combinació guanyadora va ser...
L'11, el 15, el 24, el 28 i el 41. I els sols, el 3 i el 12.
Recorda que ara amb l'Eurojackpot de l'11, tots els dimarts i divendres hi ha pots milionaris. Gaudeix del dia. I ja ho saps, a tots els que jugueu a l'11, ben jugat.
Via Lliure, amb Xavi Bundó.
Les 10 i... 7 minuts. Bé, ahir vam sentir Toni Comín al 324 amb el Xavier Graset dir que sobre això de la reforma del Codi Penal la sedició desapareix efectivament, però que en el cas del delicte de desordres públics amplia l'abast de, del que es pot considerar un delicte de desordre públic i que inclou el concepte intimidació. I ho deia d'alguna manera com que és molt més interpretable que en d'altres aspectes, com la violència. Doctor Caral, la reforma, des del teu punt de vista, que va pactar el PSOE i Podem respecte al cas dels desordres públics, és millor que el que hi havia, és menys restrictiu que el que hi havia i menys lesiu, menys punible, o més?
Diré d'una altra forma, no hi ha cap conducta no hi ha cap conducta més greu que el sistema anterior. Això d'entrada. El Codi recupera, perquè això és una reforma, aquesta edició del 157 és una doble reforma del PP, del 2015 i 2003. Per tant, un desastre. Llavors, aquí es recupera. Primer, es treu los amparados en grupo, que això, vés a saber què vol dir amparados en grupo, és a dir, si és com allò una tortuga, no? Com allò dels legionaris, que jo vaig per sota, no? No tenia la tortuga, sí, no? Sí, sí. Jo vaig per sota, o aprofitant que hi ha un aldarull aquí, jo em colo en un altre lloc, o sigui, això sí que no sabia el que era, això desapareix. I violència i intimidació és la forma que té el Codi sempre per parlar de violència sobre les persones, violència sobre les coses, o sobre les persones, o fer intimidació és fer por. O intimidació. És el delicte d'amenaces. Que abans deia el que m'he de fer.
Perdona,
a què altres?
Aquí que és un punt molt interessant, el tema de la intimidació, perquè en les últimes hores hem sentit veus diferents dir que és molt interpretable. Des del teu punt de vista, és l'estàndard. Violència i intimidació.
És l'estàndard del codi. O sigui, violència o amenaça no sempre mai. I aleshores, el delicte del 169 i següents del Codi Penal, que és el que regulen les amenaces, expliquen perfectament, hi ha tota una autoritat consolidada, que són amenaces. O sigui, que són amenaces condicionals, que és la intimidació. Jo vaig posar un exemple. Mira aquest boli. Jo vaig pel carrer.
Sí. Espera, que estàs lluny ara, del micro.
Espera, perdó.
És que estàs sonificant com si fos a la tele.
És que s'ha aixecat Joan Caral de la cadira amb el boli a la mà. Espera, que trencareu els micros.
S'aixeca amb un boli.
I li posa el
foll. Aquí,
la bossa o la vida. Li dius al Caral, al Carles, amb un boli.
Amb un tornavís.
Amb un ganivet.
Això és intimidació. És robatori amb intimidació.
Sí.
Jo crec que el tema és...
Explica què facis d'explicar d'intimidació.
Però en aquest cas és molt clar.
En aquest cas és molt clar.
És que totes les condemnes que hi ha per intimidació són molt clares. El tema, perdona que digui, perquè ara podem discutir el concepte de la meva àvia d'intimidació, el concepte vulgar... No. No entrarem en això perquè...
No anava per aquí.
No, però és que és una conversa que no té fi. Jo sostinc un criteri jurisprudencial bastant consolidat
però,
clar, i doctrinal.
Era una qüestió.
Però el tema del delicte dels ordres públics no és ni la intimidació, ni la violència, ni actuar en grup, ni res d'això. És la policia el que declara. I si els jutges s'esteuen
sí,
o no.
Sí, sí. Però hi ha una qüestió.
Perdona.
Sí, si la policia fa servir el concepte d'intimidació...
No, el que declari. Vi los ojos de rabia.
Ja. Yeah.
Que tots sabem que era mentida.
Mm-hmm. Sí, però abans no existia
el
això.
El tema de... Perdona.
L'amenaça de violència no són uns sols de ràbia. És a dir...
Amenaça de violència, com ho puja... Amenaçar i intimidar són sinònimos. Amenaçar i intimidar són sinònimos. Dona les voltes que vulguis. Amb el diccionari de la llengua... I amb
clar, ja t'he dit jo que no són, és quan ho canvien.
Perquè s'ha depurat...
Si ho canvien, no peguen puntada cínica.
No, perquè es posa el que diu el codi, precisament per recuperar el que és la tradició del codi, l'estàndard del codi. Es fa per això. És la... Perdona, jo n'he participat, però...
Amenaça versus intimidació.
Són sinònims, el que passa és que el codi penal sempre parla de violència o intimidació. Uh-huh. I que ha quedat una... que s'està utilitzant des de 1822. Vull dir que llavors això ha creat tot un... S'ha encunyat una jurisprudència, una doctrina, i potser traslladat amb un altre ordinament dirien... Hosti, què és això, no? Però això passa també quan veiem coses d'altres països, no?
Jo crec que la prova del cotó, i suposo que és quan...
No, però deixa'm acabar. El tema... No,
deixarà parlar aquest home.
Moment.
El tema decisiu és com es comporta la policia.
Mm-hmm.
Tenim el tema dels escopeters. Van d'interrogar quasi 30 escopeters, em sembla. Ningú va dir la veritat. Resulta que la bala va sortir sola.
De quin estem parlant, ara?
Escopeters a l'ull de l'Ester Quintana.
De l'Ester Quintana. Vull dir, dilluns fa 10
anys. És que sembla l'altra policia. Totes les policies tenen una relació informal amb la veritat. El procés van veure com mentien absolutament descaradament. Vull dir, veies el vídeo aquell, vostè em portava la porra baix, i veies com el tio li estava donant el cap al nano. O sigui, vull dir, ara hi ha hagut un tema amb la premsa que arriba a ser perquè estava gravat. Deia que no portava el braçalet de premsa.
Uh-huh. I a la foto o al vídeo es veu.
I el fiscal acusant. Uh-huh. Perquè, clar, és que tot això és... Clar, per tant, el tema... Però, de
nosaltres... dependència absoluta del món judicial de les declaracions de la policia.
Bueno, però és que ja portem uns anys i ja sabem que la policia, la seva relació amb la veritat, torno a dir, és informal. Vull dir, i que moltes vegades diuen coses que sabem que no són... La prova és que cada vegada més... i això produeix un emprenyament, vas veient com les sentències van desdenar les declaracions i diuen, esto es contradictorio, porque lo que vio un hombre en es, y el que estaba de detrás no lo vio, vull dir, de forma una mica barruera, si vols, però es va desmuntant.
De totes
maneres... El tema dels desordres públics sí. No és... que sí que és l'arquitectura jurídica, mm-hmm. Però sobretot l'abús que la policia fa. Clar. Perquè es munta pel·lícules.
Però sobre això, llavors, el que vols dir és que entre... el que hi havia fins ara, que era amenaça.
Amenaçar a
otro. I intimidació continua sent tan subjectiu una cosa com l'altra.
No,
depèn dels ulls del policia.
Està des del punt de vista... No, la policia pot dir jo em vaig sentir amenaçat.
Clar, intimidat.
Bueno, molt bé, vale? Però és que hi ha uns estàndards jurisprudencials que és amenaça. Vull dir, ja que és la posició de l'home mig, si és raonable, hi ha una sèrie d'estats...
Joan, i el concepte d'intimidació ambiental?
I posar 200 mil·lígrams. Però sí que hi ha una sèrie de coses...
El concepte d'intimidació ambiental, pregunta la Tània,
sí.
I és veritat,
que
empra
el Marchena. És que amb la sentència de la manada...
És un invent del Marchena. És un invent
de Marcena. No, jo me'n vaig a la manada. Ah,
perdona,
perdona. Me'n vaig a la manada. A la sentència de la manada hi va aquest concepte de la intimidació ambiental que va sentir la víctima.
Sí.
I no sé si aquestes interpretacions del que és la intimidació, que és una cosa que ara ho deia, és objectiva, no? S'ha de verbalitzar, s'ha de dir, si no em dones no sé què, et punxo, no?
Sí.
Aquests preceptes, aquestes interpretacions que hi ha hagut en alguns casos, poden fer que ara s'agafin això alguns jutges i que per demostrar aquesta intimidació ja no calguin fets objectius?
Bueno, la intimidació ambiental, en el cas de la violació, a més ara ha canviat completament amb la nova llei del sí o sí, o sigui que és un tema que és diferent.
Sí, però el que sí és que és cert... Desvirtua el concepte d'intimitat?
No, això. Tu imagina't que t'agafen cinc... A mi, m'agafen cinc tios amb un portal fosc a les 5 del matí. Els dono el que vulguin. Només que... Allò, actitud... Clar, perquè, i tothom dirà de posició de l'home mig que això és una intimidació.
Clar.
Tothom ho dirà, no cal...
Doncs hi ha 200 persones, però si hi ha 200 persones però a la porta d'una conselleria cridant, també és intimidació.
És que el policia està preparat per aguantar això.
Clar.
Aquí està el tema, que el policia... No, clar, per això s'entrenen. Sí. Vull dir, hi ha situacions realment molt complicades. Però que no... L'estàndard d'intimidació respecte al policia no és a l'estàndard d'interpretació de les senyores que van a fer la compra un moment i tornen a casa de seguida perquè caminen malament. Vull dir... això, però a mi el tema el que em preocupa és la veritat als judicis per desordres públics. Mm-hmm. Que això no hi ha reforma que tu arregli.
El que passa és que això, si t'ho arreglen, ho estàvem comentant ara, la proliferació de telèfons mòbils i xarxes socials.
Perdó?
La proliferació de telèfons mòbils i xarxes
socials. Depens que algú ho estigui gravant en la direcció socials. Adequada, en el moment adequat.
Jo el que volia preguntar és... Ja sé que és fer futuribles, però això agreuja o fa més fàcil els judicis pel tsunami, que al final seran els primers que es trobaran amb aquesta reforma del Codi Penal si realment es fa per aquesta via ràpida d'aprovar-ho.
Val, m'agafo aquí.
S'haurà de calcular.
Per
els advocats hauran de veure si els surt més barat el... En general, si et surt més barat el codi penal ara en vigor o el nou. Per això
però aquí és un punt interessant, que sempre diem que quan hi ha una reforma és en positiu de l'acusat, diguem-ne. En aquest cas, fets que es van produir el 2017 com el tsunami democràtic es poden aplicar amb una normativa aprovada avui sobre desordres públics?
Si fos més beneficiosa, sí.
Si fos beneficiosa, sí. Si fos perjudicial...
I si és igual...
Es pot fer servir el concepte d'intimidació a uns senyors que ho van fer...
Sí, perquè et diran que amenaça i intimidació és el mateix. I és el mateix.
I el tall de via pública, etcètera, etcètera?
El tall de via pública ha de ser amb violència. És que, clar, és que el que la gent ha agafat és els incisos sols. És que el precepte s'ha de llegir sencer. El precepte s'ha de llegir sencer. I ha tret, que per mi era una aberració, i ho tinc per escrit, és allò de que amparándose en grupo. Què vol dir això d'amparándose en grupo?
No vol dir res.
Però lo del grup segueix. Sí, però lo del grup segueix. Lo del grup segueixen.
No. Quan el grup és...
Home, el número 2. Los hechos descritos en el apartado anterior serán castigados con pena de prisión de 3 a 5 años e inhabilitación especial... Por el mismo tiempo, cuando se concreten por una multitud cuyo número, claro, organización y propósito sean idóneos.
No, clar.
Bueno, clar, però vull dir...
Una multitud. No amparándose en la multitud, que no és el mateix.
Bueno, evidentment.
No, és el mateix,
Però que el que hi havia fora de la Conselleria d'Economia el 20 de setembre era una multitud, ja t'ho dic jo.
No van fer
violència, també t'ho dic. Ara, que si van fer intimidació, s'hauria
de... No, és que aquí diu per afectar gravemente a l'ordre
públic. No necessites quan tens tallats els carrers. O sigui, la intimidació ja és el bloqueig dels carrers.
No. Això
no és intimidació.
Violència o intimidació?
No és intimidació. I després idóneos per afectar gravemente a l'ordre públic. Al 20 de setembre, l'ordre públic no només no es va pertorbar, sinó que els bars van fer el seu agost al setembre, el banc estava obert, una farmàcia i una joieria. Tres negocis més sensibles que la planeta.
Però una qüestió, això podem considerar tu i jo. Jo considero igual.
Bueno, que jo...
Però un segon. Però si el Tribunal Suprem va considerar que els Jordis pujats a un cotxe aquell dia i la manifestació... Això era una sedició, compte. Això era una sedició. És evident que...
Això no puc evitar ningú.
No, sí. Jo no t'estic dient que ho evitis. T'estic dient que tipifica claríssimament i de la forma en què entén el Tribunal Suprem, tipifica la conducta d'aquell dia.
Jo crec que no. El que passa és que el Tribunal Suprem no és de fiar, que és un altre tema.
Molt interessant aquest punt. Per exemple, ara que ens estava escoltant l'Òscar Dalmau, hi ha una pregunta que crec que ha sobrevolat en l'ambient. Si una secretària judicial, com és la que actuava aquell dia a la conselleria, diu que ella es va sentir intimidada per la presència de la multitud, la no violentada...
La intimidació ha de ser objectiva, no subjectiva. Perquè si no, els perucs sempre guanyaríem. Jo som el peruc.
No és un argument suficient.
No és un argument suficient. Amb la jurisprudència a la mà. Una cosa és moderar. No és el mateix enfrontar-te amb la selecció japonesa de judo que amb la llar del pensionista. Però perquè les condicions objectives són diferents.
Ah, Joan...
La llar del pensionista, segons que pot intimidar bastant, eh?
Les àvies són terribles.
Però vaja... Sobretot a l'hora d'anar a comprar.
Em permeteu, un moment...
No, a l'hora de fer la cua, són terribles, eh?
Per favor, un moment.
Via Lliure, amb Xavi Bundó.
La vida sense magnèsium duo de Boiron.
Feina, compra, deures, banys i ara un conte.
La vida amb magnèsium duo de Boiron.
Feina, compra, deures, banys i ara a gaudir d'un conte.
Magnèsium duo de Boiron és un complement alimentari amb una fórmula única amb 9 vitamines i 2 sals de magnesi, mineral que contribueix a la disminució del cansament i a una funció muscular normal. Gaudeix el teu dia a dia amb magnèsium duo de Boiron.
Quan parlem de preu Lidl, parlem simplement del millor preu. Mig quilo de burger mint mixta ara per 2,69. T'estalvies un 22%. I taronges confitades banyades amb xocolata negra per 1,79. T'estalvies un 21%. Lidl, marca la diferència.
Qui ha fet una rentadora al matí?
Si no és pel medi ambient, fes-ho pel bon ambient a casa. Passa't a l'autoconsum. Diguem prou. Ara és el moment. Amb els preus actuals, ja no cal ser ecologista. Economistes benvinguts. Per fi hi ha un altre llum. Factor Energia. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Barcelona Question Challenge.
Celebra les teves festes amb vins i caves Terra Terrae. Vins i caves Terra Terrae. Ecològics, vegans i del Penedès. Terra Terrae. Som cooperativa. Som viticultors. Som vinyes i cellers Covides. Ens trobaràs a terraterrae.cat. Recorda, terraterrae.cat.
La manera de consumir informació ha canviat. Cada vegada més gent evita les notícies per cansament. No tenim temps per perdre. Per això hem creat un nou format, curt i directe. Entra a principal.cat i trobaràs totes les claus per entendre el món sense perdre el temps.
Catalunya Informa.
Aquells que pateixen alguna discapacitat física, psíquica o sensorial, ara podran tramitar els ajuts per adquirir productes o serveis de manera molt més fàcil. Només es tindrà en compte la capacitat econòmica de la persona sol·licitant i no la de la unitat familiar. Moltes més persones que abans podran beneficiar-se d'aquests ajuts en la compra de cadires salvescales, audiòfons, cursos de llengua dels signes i molt més. Els dies 9 i 10 de novembre t'espera el Saló de l'Ocupació al recinte de Montjuïc de Fira de Barcelona. Podràs gaudir de més d'un centenar d'activitats gratuïtes, informació i assessorament per trobar feina o el canvi professional que necessites.
Generalitat de Catalunya.
Via Lliure, amb Xavi Bundó.
Si voleu fer una darrera aportació amb el tema polític del que significa l'acord que vam veure ahir, teniu barra lliure, perquè tinc una trucada que he de fer d'un altre tema d'aquí uns pocs minuts.
Doncs mira, ja m'agafo la pilota, que si no després ja no em deixen.
Sí.
Jo crec que, no hem destacat prou, o com a mínim a mi m'ho sembla, potser la Tània que està a Madrid em contradirà, que és la força amb la que Pedro Sánchez ha imposat aquesta reforma en el PSOE. O sigui, ahir quan van sortir els tres tenors, el Fernando, el Lambán...
Sí, sí, surten sempre...
Eren més dos que tres, perquè Guillermo Fernández Vara és cert que va ser més considerat, sí, però de fet... Sí. Els tres diuen, venen a dir el mateix, que és, no m'agrada perquè el que li agrada un independentista no m'agrada a mi, però és molt pitjor el que està fent el PP. O sigui, han definit molt bé el marc polític de com es defensa aquesta reforma legal, que és el que va passar el 17, és culpa del PP. I això, jo crec que és un gran mèrit per part de l'equip de...
Perdona, Sánchez va dir lo que me dejó el gobierno anterior.
Exacte.
Te recordes de la roda de premsa? Va dir lo que me dejó el gobierno... Sí, ells van, aquí cadascú, tirar les pilotes...
Però, clar, ha definit un marc ideològico-polític que fa absolutament impossible que el PP pogués provar de negociar qualsevol cosa d'aquesta reforma, això d'una banda, però d'altra banda els hi dona arguments als seus barons, que jo estic convençuda que no estan disposats a transigir amb això perquè es creguin el discurs del PP, sinó perquè suposo que els hi han anat i els hi han dit: vosaltres què voleu, anar a eleccions amb pressupostos generals o sense pressupostos generals? I aquí s'ha acabat el debat.
Tota la pela que he dit jo abans.
I fixa't una cosa, sí, sobre això. Fixa't la debilitat del Partit Popular per influir. Iba perquè el que va fer Feijóo ahir, amb tota la solemnitat, amb totes les banderes i tal, al final va ser sortir, no agafar el guà de la moció de censura i instar la rebel·lió dins del socialisme. Instar en aquests barons i d'altres a que surtin, i ho fa també alguna capçalera de dretes de Madrid, a que surtin a rebel·lar-se, perquè al final que està assumint el Partit Popular és que no té manera d'influir en això, perquè les majories les té. És a dir, la majoria de la investidura, a Pedro Sánchez ja li ha dit que això li votarà. Ho ha dit Bildu, ho ha dit el PNB, ho ha dit Més País. Al final és una aposta arriscada, però que compta, amb el suport. Quan apel·lava sempre a Pedro Sánchez no hi ha la majoria necessària, no estava mirant a cap força progressista, en especial més enllà d'Esquerra. És a dir, no ho ha presentat fins que no tenia un redactat que li garantia el suport d'Esquerra Republicana. I què? O sigui, quin efecte per a la societat tindrà això immediat? No hi haurà un efecte immediat. Més enllà, si va ser molt més brutal l'efecte d'indultar, que vas veure els líders independents, dic en termes polítics, que sí. La societat veia els líders del procés sortir, saludar, sí. Parlar, veure les famílies, fer rodes de premsa, etc. I el PSOE ha vist que això no li ha marmat la seva posició. Per tant, els efectes que pugui tenir aquesta reforma de la sedició, que no seran immediats, que són molt més complexes i que, diguéssim, no calen a la societat amb la potència que té una imatge d'un indultat sortint de la presó, el PSOE ha vist que això doncs, li compensa fer-ho.
Sí, el que passa és que al PP li és molt més fàcil fer oposició amb això, però ja callo, que amb el cas Melilla i Marlaska. I això també és un punt a favor del PP.
Sí, ben vist. Sí. Ben vist.
No, jo una qüestió...
També hi ha qui diu que això s'ha tret ara també per tapar aquest merder, però bueno, això ja és una altra teoria.
Hi ha una cosa molt, molt interna de l'independentisme, crec que és... hi ha una raó per la que és molt normal que aquesta reforma de la sedició, aquesta reforma del Codi Penal, generi molta divisió dins de l'independentisme, que també crec que és una de les coses que ha aconseguit Pedro Sánchez i ja ha sortit bé, és a dir, tornar a dividir, tornar a posar l'independentisme en dues borses molt diferents. Però hi ha una raó per la que això... els divideix molt. I és perquè va al cor de la divisió estratègica entre Esquerra i la resta. I m'explico. És molt evident que... a més, de la divisió estratègica d'arrel. És molt evident que Esquerra Republicana creu que el que s'ha de fer és anar, diguem-ne, millorant, no?, les condicions mica en mica, anar arreglant, diguem-ne, el Codi Penal, i és molt evident que Junts o, diguem-ne, la CUP, el que volen és exhibir, no?, dir, mireu, això, aquí, així de dolent és l'Estat. Per tant, amb un delicte de sedició, jo penso, per exemple, des del punt de vista de la defensa penal de Puigdemont a Bèlgica. Per Puigdemont és molt més fàcil dir, mireu, em volen agafar per un delicte de sedició que no té cas legal en el segle 21,
que no sabeu ni quin és.
Que no sabeu ni quin és. És una cosa antiga, sona militar, sona una cosa molt rara gairebé. Sembla que em volen, afusellar. És molt més fàcil defensar-se d'això a Bèlgica que dir, bueno, és un delicte que més o menys està emparat a tots els ordenaments jurídics, que és una mica homologable. Per tant, això és el cor de la discussió entre independentisme. Els que volen millorar, diguem-ne, l'Estat i dir, allullim la repressió, i els que volen exhibir, no?, i dir, mireu com ens volen reprimir. I això és molt interessant.
Bé, jo diria que políticament, diguem, el més rellevant és que a poc a poc, cada vegada hi ha més partits polítics i més institucions deixant de banda la judicial que creuen que allò que va passar el 17 es va penar amb un excés de duresa, que va ser fora assenyat, i que... claríssimament aquí jo crec que la victòria és de l'independentisme, internacionalment no s'entén. Encara que es vulgui tocar el violí en moltes ocasions, perquè la diplomàcia és la que és, i ara ens agrada l'Erdogan, que som amics de l'Erdogan quan té una tanca allà amb no sé quanta gent. Vull dir que quan toca la diplomàcia és la que és. Però internacionalment hi ha hagut pocs suports, i per tant jo crec que ara ja és bastant clar que això es va jutjar d'una manera severíssima. Hi ha sentències, com per exemple del senyor Trapero, que servirà per presentar, diguem, els recursos i tot plegat, o ha servit per argumentar, doncs, que els líders polítics no podien fer tot allò que se'ls va... I, per tant, això em sembla que políticament té molt de valor i sentarà precedent. Jo crec que per molt que Feijóo amenaci, no podrà rebobinar això. No ho podrà rebobinar. I això penso que té valor. Que té valor i que torna a situar, diguem, el terreny de joc en un espai on jo crec que s'incrementa la llibertat, en el sentit de que no hi haurà una espasa de Damocles tan bèstia com la que hi ha hagut, i un Tribunal Suprem, vaja, tan fora mida i tan injust com va ser amb la sentència del d'octubre.
Dos quarts de 12 al matí. Només un últim apunt, abans de marxar, per una qüestió que ahir ens va sorprendre, que no té res a veure amb tot això que estem parlant, però tinc una persona esperant que volia preguntar-li, perquè en alguns, tot i que n'hem sentit a parlar molt, en sona xino, aquesta qüestió, però tens la impressió que té un abast internacional molt gran, que és el mercat de les criptomonedes.
Yep.
Ahir va haver-hi aquesta empresa, una de les principals del sector, la FTX, que va entrar en fallida. És una empresa que tenia una consideració de valor de 32.000 milions d'euros. 32.000 milions d'euros. I que ahir va dir que, bueno, estem en fallida.
No prendrem mai.
En fi, es va ensorrar el mercat de les criptomonedes, i la pregunta és, alguns ho comparaven amb el Lehman Brothers del 2008, en aquest àmbit de l'economia digital. Deixeu-me saludar el Robert Casajoan, ell és professor i director acadèmic de l'Institut Superior d'Empresa i Finances i soci economista de la firma SLM. Senyor Casajoan, molt bon dia.
Hola, bon dia.
Joan Caral ha fet una frase que és: no n'aprendrem mai. No sé si està d'acord i si és una... Vaja, si és una butat comparar-ho amb Lehman Brothers a l'any 2008, el que va passar ahir.
Home, jo de la frase no l'aprendrem mai n'estic bastant d'acord, perquè de fet amb el Lehman Brothers del 2008 el que ens vam donar compte que el mercat financer tradicional s'havia anat desregularitzant i vam tenir que una altra vegada tornar a regular més, no? Perquè van haver una sèrie de... bueno, d'agafar massa risc pels clients. I el món cripto, una de les seves grans banderes és que és una indústria llibertària, una indústria que no depèn de cap banc central, una indústria que no vol reguladors, i ha anat una altra vegada en la línia aquesta de desregularitzar. I clar, quan arriben, pensem que aquesta fallida, o possible fallida, perquè el que han fet és entrar al Chapter 11, que seria com un concurs de creditors, ara han de presentar un programa o un pla de reestructuració, però és una de les principals borses cripto, un conglomerat cripto important. Per tant, dintre de la indústria sí que podria ser un Lehman Brothers, sí, sí.
Podria ser-ho. I pot té efectes reals en d'altres camps, és a dir, no només en l'economia digital, és a dir, això pot provocar un efecte dominó en el mercat de les criptomonedes en general, i això fer que moltíssima gent s'hi enganxi els dits i, per tant, acabi comportant problemes en l'economia real del dia a dia d'altres empreses?
Jo crec que en el món cripto estrictament, en la indústria cripto, sí que això és un contagi que pot arribar a 130 companyies, perquè està tot molt vinculat. En el que és l'economia real i el que serien les divises tradicionals, crec que l'impacte serà menor, no crec que sigui un superimpacte, però sí que és cert que hem de tenir en compte que aquesta possible fallida és important, és molt important, perquè és una de les majors dintre d'aquest sector, i a més el senyor Bankman-Fried, que és el que era el CEO d'aquesta companyia, sí, era un senyor amb molt bones connexions amb els demòcrates, amb els legisladors, amb els reguladors dels Estats Units, d'alguna manera, perquè volien traçar el pla, no, de com seria el futur d'aquest sector, no? I, per tant, és un cop molt fort aquesta indústria.
Ara hem parlat del senyor Sam Bankman-Fried, que és el CEO, el fundador d'aquesta empresa que ha anunciat això, que podien tan fallida, aquest concurs de creditors, en tot cas. És que ara ho diré malament, però és un nano de 30 anys. Sí, sí. Se'ls deia un nen prodigi, també, no? Un altre cas d'aquests de joveníssim talent que es considerava que, vaja, que podia canviar el món. No sé si això també explica una mica, no sé si l'edat de la persona o de tot aquest sector, que al final estava dominat per gent molt jove, també.
Sí, sí, és un sector, òbviament, que atrau moltíssim als millennials i a la joventut, perquè, a més, jo que ja tinc una edat i vinc de les borses tradicionals de sempre, doncs ho feies tot des del despatx, amb un ordinador màxim un portàtil, i bàsicament un dels grans creixements que ha tingut aquest sector cripto ha sigut a través de les aplicacions en els mòbils, no? Que és com es mouen els millennials. I té un gran efecte perquè, sobretot, insisteixo, perquè és una cosa una miqueta enganyosa, aquesta idea, no?, de que és una indústria llibertària que va contra les èlits, l'estatus quo, però al mateix temps hi ha una contradicció. L'any passat, Elon Musk, que precisament sí que és un senyor una mica particular, però està dintre de les èlits, és el senyor més ric del món, va entrar en aquest sector i va dir que era bo tot el tema de les criptos, i llavors va pujar molt en aquell moment. El moment que va anunciar això va pujar molt aquest sector, per lo qual sí que és llibertari i de més, però al final també va agradar molt quan va venir un senyor de l'estatus quo.
I acabo només amb una pregunta, que és que ara estàvem parlant de la reforma del Codi Penal, ens hem passat la tertúlia parlant-ne, i he fet la broma que bueno, és una reforma que no només parla del delicte de sedició i del delicte de desordres públics, sinó que també comença a regular el tema de les criptomonedes. Que això és un sector que m'imagino també a Espanya insuficientment regulat en aquests moments.
Insuficientment regulat perquè així com us deia al principi, el sector tradicional bancari, la llei de prevenció de blanqueig de capitals cada vegada és més estricta i és més difícil obrir una compte bancària sense saber els orígens dels fons, que hi hagi una traçabilitat, això no succeeix en el món de les criptodivises. I precisament per això, el món de les criptodivises segur que hi ha gent doncs, que ho fa de la manera més lícita o absolutament lícita possible, però també que sapiguem que en el món de les criptos és un lloc molt interessant per una sèrie de fons que no venen d'un origen net, perquè ens entenguem, i això s'haurà de regular, perquè hi ha molt diner que ve d'organitzacions que no són legals, diguéssim, per dir-ho
clarament. Déu-n'hi-do. Robert Casajoan és professor, director acadèmic de l'Institut Superior d'Empresa i Finances, socioeconomista de la firma SLM. Moltíssimes gràcies per atendre'ns.
A vosaltres per convidar-me.
Gràcies. Les 10:35 acabarem ja amb l'Arturo Puente, amb el Carles Fernández, amb el Joan Caral, que ja ha marxat a punt de sortir corrents.
Benefici aquests a dies...
Sí. He vist alliberat sindical. Has de dir alguna cosa, això?
Sí, que li he lluitat.
Val.
No ha estat fàcil.
Ivan Guera i Tania Tàpia, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos.
Bon dia.
Lliure, amb Xavi Bundó.
Aquest Black Friday, els descomptes més brutals els trobaràs a Finestrella Shopping Centre. Sí, ho has sentit bé? Els millors descomptes de les millors marques estan a Finestrella Shopping Centre. Més de 100 botigues i restaurants t'estan esperant. Sortida 12 de la Ronda de Dalt. Més informació a finestrelles.com.
Els Amics de les Arts i Minoria Absoluta presenten Pares Normals.
La nova comèdia musical al Teatre Poliorama.
Una història plena d'amor,
drama
i fenòmens inexplicables.
Tot dirigit per en Sergi Balbel.
Un musical de nova creació amb cançons inèdites.
Veniu a comprovar que vist de prop, ningú és normal.
Pares Normals. Entrades ja a la venda. teatrepoliorama.com.
Vols reviure com era un poblet de l'edat mitjana?
El 12 i el 13 de novembre, vine a la 19a Fira Medieval i d'Oficis de Súria.
Endinsa't al Poble Vell, on t'espera la gran festa del passat.
Oficis antics, parades artesanals, espectacles teatrals i musicals, danses, titellaires...
El cap de setmana del 12 i el 13 de novembre, desconnecta i viatja en el temps.
Fira Medieval de Súria. T'hi esperem.
Endinsa't en la natura en el seu màxim esplendor amb la Simfonia Pastoral de Beethoven i l'Orquestra Simfònica Franz Schubert Filharmonia, el 13 de novembre al Palau de la Música Catalana.
Un concert ple de llum i color que ens aproparà al gran repertori romàntic. Entrades a la venda a palaumusica.cat i a franzschubertfil.com.
Diumenge 27 de novembre corre la Jan Buin Mundo Deportivo Gran Premi Allianz. Corre i inscriu-t'hi a janbuin.cat. Rebràs una samarreta tècnica Mizuno. Avituallament oficial d'aigües de Barcelona i amb el patrocini d'Allianz, CaixaBank, Loteries de Catalunya, Freedom, Soria Natural, Danone Yopro, Fried Ravage, Hyundai, Solideo, Garmin, Barta i Coca-Cola.
RAC més 1 presenta... Crits. Emili Solsona, jubilat.
Somos un equipo de investigación desde fa molts anys ja, con el Laureano, que es mi aprendiz. Somos un equipo de investigación policial urbana.
I Laureà Lladó, 40 anys i vivint amb els pares.
A les 22:03, al carrer Valladolid del barri de Sants de Barcelona, una dona va cridar molt fort.
Tots dos formen un equip d'investigació criminal que busca casos on no n'hi ha.
Ya sabes lo que haces con tu mujer cada noche.
Tranquila,
¿eh? Cuando subes borracho...
Que me lo han dicho los vecinos.
Si no ve, ¿qué digo?
¿Qué no soporta? Mira, cap aquí.
Crits, un podcast que posarà foscor a la llum. Cada setmana un cas a l'app de RAC1 i a RAC1.cat. I divendres, la resolució al versió RAC1. Crits, amb el suport d'Òptica i Audiologia Universitària, per a joves d'un a 100 anys.
Passi el que passi, no us perdeu cap detall de RAC1 amb RAC1.cat, el portal de notícies de RAC1.
Descarrega.
Notícies, esports, entreteniment.
Escolta.
Tot l'univers RAC1 al detall.
RAC1.cat.
Las faldas cuajadas de flores y pétalos tridimensionales, perdona, beben de los colores que tiñen el jardín donde tuvieron lugar los encuentros extramatrimoniales de las dos escritoras.
¡Es ahí, vaya puta mierda! ¡Qué cuyón son pétalos tridimensionales!
Pero bueno, ¿qué se ha fet de Toby en toda esta historia?
No sabemos. Ay, Toby. Ay. No, no posseguis, Toby. No posseguis. No posseguis.
A RAC1, Via Lliure, amb Xavi Bundó.
Estem criant molt malament el Toby, eh?
20 minuts i a les 11 del matí.
Au village sans prétention, j'ai mauvaise réputation. Je me démène ou je reste quoi? Je passe pour un je ne sais quoi.
Ens posem estupendos, Santi Jiménez, bon dia. Hola, Malcom Otero, bon dia.
Bonjour. No,
ara.
Avui fem...
Per la temàtica,
no, avui...
i pel personatge...
Estem elevats. Semblaria això, no? Que diu, ostres, parlarem d'un poeta i tot això. Però autèntic, o sigui...
El racó dels llibres.
Sí, el racó dels...
El racó literari.
Dels punquis. O sigui, no marxeu, no us espanteu, és poeta, però... podia ser una sessió en sèrie, tranquil·lament.
Oh!
Sí, el típic torracollons insuportable, eh?
Sí, eh?
Sí. Saps allò que tens sempre... Tothom té un amic d'un amic que no és... però que sempre acaba arribant a un sopar i... Uf. Portaré aquest i tal... I dius, hòstia, si ve aquest acabarem molt malament.
No, aquest que no vingui.
Pues aquest és el...
No podries convèncer-lo perquè no vingués.
Aquest, tu saps que allò acabarà malament i quan dius acabarà malament és malament el que es fotrà amb un lío, parlarà malament, fotrà la pota... I que a més és un cretí, no? Bueno, a més és el culpable d'un dels grans tòpics que encara arrosseguem des del segle passat quan va viure. Enfant terrible.
Oh!
Ell és el culpable.
Ell va ser el primer original enfant terrible.
Oi! Que ara va inventar el concepte o no?
Li van posar per primer... I a més era...
L'enfant terrible original.
Sí, exacte.
Hòstia, noi.
Aquí, el primer.
No compre imitaciones.
I a més...
No paren de sortir infants terribles per tot arreu, prou ja.
Clar. I a més, s'ho va guanyar pols, realment.
Ah, sí? Ell sí que ho era.
I també té un altre concepte que se l'associa, que també fa molta ràbia.
Què?
Poeta maleït.
Oh! L'altre.
És allò de... Oh! Que és diferent de maleït poeta.
Sí, que seria més aviat això segon.
Sí. La seva influència és inabastable. És això de viure perillosament, al límit, i ser un capullo amb tothom, amb l'excusa de que l'art està per sobre de tot i de tothom. A més, allò d'anar vestit com un pidolaire. Abans els poetes, tu,
feia,
Petrarca, Dante, tots aquests, anaven vestits... ben vestits. I aquest va d'agafar la roba a un container. A més, amb poca aigua. Més aigua que un cactus. Protejava.
No netejava, eh?
No.
La higiene no la portava bé. No. Eh? Devia ser l'època, també.
Sí, però dintre d'aquella època, que no, la higiene no era el més habitual, era famós perquè dius, mira, crec que ja, d'aquí 100 metres està Rambó.
Hi ha alguna cosa avinagrada.
Sí.
I pèlos, molts pèlos.
Oi.
Sí. I va crear moltes coses, i a partir d'ell, gent com Henry Miller, André Breton, Anaïs Nin, William Burroughs, Pasolini, Kinski o Jim Morrison, tots han sigut bastant execrables, van voler-li copiar la vida i els models.
També, com Jim Morrison, era guapo.
Sí. Hem vist la foto que heu penjat, eh?
Sí.
De jovenet.
Sí, sí. Sembla una mica Frenkie de Jong.
No, ara mira, vaig a comparar-lo, és que no el tinc al cap.
El que sí que era un superdotat per la poesia, però una persona molt cruel, especialment amb els seus pocs amics, un depravat, un egoista, un indesitjable. Un nen, de fet, un fan terrible, que va passar la història de la literatura mundial amb les obres que va escriure, dels 16 als 20 anys.
Joder.
És a dir, quan esteu fent TikToks, ell ja havia passat a la història de la literatura. Com expliquen els que van conèixer, i això és una cita d'un dels que va conèixer, no només era irritable, és que no calia donar-li ni un motiu per al seu enuig. No esperava, sempre prenia la iniciativa. Atacava qualsevol d'entrada i sense donar explicacions. Odiava sense causa. El seu geni estava fabricat amb fel.
Oh.
Era un monstre incapaç d'experimentar cap dels sentiments comuns a la humanitat. A la seva ànima no hi havia lloc per la moralitat.
Déu meu.
Serà proeta, però Déu-n'hi-do. Amb vostès, Jean-Nicolas Actu Rimbaud, conegut universalment com el cabró de Rimbaud.
El gran creador musical de la chanson francesa.
Exacte.
Georgi. Nascut a París.
Pues en aquest cas, la família de Rimbaud.
Silenci.
Bailemos el bimbo.
Ara. Bailemos el bimbo.
No, perquè clar, aquí hi ha dues versions. En francès es diu Rimbaud, que és més fàcil. No és el de... I John, què vas a fer a partir d'ara?
Quina bona imitació.
Bé, dia.
No, no és Rimbaud.
No és Rimbaud, no.
Rimbaud.
És Rimbaud. Però, estem aquí, direm, per no confondre amb el gran personatge de la cinematografia universal, direm Rimbaud. Però en aquest cas, com deia, la família de Rimbaud importa. I també el lloc de naixement. A veure, neix a Charleville, una petita ciutat de la zona de les Ardenes. O sigui, on el Santi, perquè ho entenguem, m'ha dit, és la Lleida de França.
La Lleida de França.
Que això no sabem si és bo o dolent.
No ho sé, no ho sé, però no vull ni saber-ho, és igual. És la Lleida, ens quedem amb això.
No, boira...
Cargols.
Bueno, els seus biògrafs... No, els seus biògrafs defineixen la localitat, a aquella època, no ara, com, obro cita, superiorment idiota entre les petites ciutats de províncies.
Hosti.
O sigui, aquí no sé com una ciutat pot ser idiota, però en aquest cas...
Des de la superioritat parisina, eh?
Home, evident.
Sí. El seu pare era un capità d'infanteria que mai parava per casa. Va ser un heroi de la guerra d'Argèlia que va escriure, alerta, un curà anotat del que, de fet, no se sap res.
No, però
curà, curà.
Un curà, sí, del curà, sí.
Sí, el tio, quan estava a Algèria, va comprar un curà i, a més a més, li va fer anotacions.
Sí, que potser deien, no s'entén.
Per millorar...
No, però potser el pare deia, no s'entén això, jo no parlo ara. Ves a saber,
Bé, no se sap del llibre aquest anotat del curà,
sí.
I tampoc del pare, perquè després del naixement del seu cinquè fill, tampoc és que es passés massa per casa seva, només per Nadal i per fer fills a la dona. Després del cinquè part, Arti va ser el tercer, ja no es va saber mai més d'ell, i la seva mare va fer els papers per declarar-se oficialment vídua.
Boníssim, això.
Sí, el tio va desaparèixer i ja no...
Ja
i ja, ni adéu. Va anar per tabac, a Algèria, segurament. La mare, que es deia Vitial, era un bitxo que explica moltes coses del que seguidament veurem.
Sí, dir que era autoritària seria quedar-nos, però molt, molt curts.
No, era Bengal.
Oi.
Sí,
a casa, eh?
Obsessiva, rígida, no sé, i violenta amb els seus fills, i va portar la casa amb un ambient, diguem-ne, asfixiant de moralitat ultracatòlica, i que el prohibia, als seus fills, jugar al carrer amb els fills dels obrers.
Ah, perquè no, perquè...
Que s'encomana això,
no,
eh? Acaba sent pobre. Totes les seves criatures ho acceptaven, menys un, que va sortir més rebel que els altres quatre, i que ja de petit es passejava pel poble amb una pancarta que deia «Mort a Déu».
Hosti.
Estem parlant de...
Sí, el xaval tenia...
Rimbaud, ja feia això.
Sí.
Anava amb una pancarta dient «Mort a Déu».
Sí, sol, pel poble.
I aquest fet, doncs, què passava? Doncs ocasionava grans pallisses i càstigs constants.
Sí. Li feien bullying, eh?
Es va passar...
Sobretot la seva mare.
No, la seva mare el tancava dient «Ama, nen». No, el poble li tenia por.
Sabatilla,
Sí.
En l'arribar a casa.
Però la veritat és que es va passar mitja infantesa tancat a l'estable de la casa, sense menjar ni rentar-se.
Hosti.
Fet que, d'alguna manera, el va preparar per la seva vida posterior.
Ah, sí, ja perquè... va obrir la porta. La vida és així.
De fet, allò... tenia un training, diguem-ne.
Ja.
Un màster.
Tots els càstigs s'ha de dir que el nano no s'acollonia. Per exemple, un dia li va demanar a la seva mare que li llogués un piano perquè volia aprendre a tocar. I la mare li diu que no, que res. Que mentre vagi treballant amb la pancarta aquesta...
Tu ets un piano.
Ni
va,
piano
va.
Ni piano.
Va, ara.
Vale.
I què va fer ell?
Ell aleshores agafa un ganivet, se'n va a la taula de casa i marca totes les tecles del piano i es passava el dia fent escales com en silenci, clar, òbviament la taula no sona, clar, òbviament, no?
La mare contentíssima, amb la taula destrossada.
Evidentment. El que passa és que el nano era un alumne brillant, era un superdotat, era intel·ligentíssim, i al col·le guanyava tots els premis acadèmics, allò que deien de retòrica, de llatí, de grec, de composició... Sí, parlava llatí als 10 anys perfectament, i traduïa els clàssics. I a més escrivia, ella sempre de petit escrivia molt bé, però ningú en tenia una merda del que deia.
Hosti,
sí, perquè eren les seves coses... No era allò de... Mis vacaciones.
Fuimos a grano. Aquí la clau és que hi ha un professor de retòrica, que es diu Jossi Sambat, que queda fascinat per ell i la seva capacitat. És el que li deixa els llibres, que hi devora durant aquests càstigs a l'estable, com que està tancat i no té res a fer, doncs llegeix. Aquestes lectures el formen en una idea de que ell vol ser un poeta. Ell vol ser poeta. I de ben petits...
Els nens que volen ser ara? Pues,
futbolistes.
Youtubers, influencers. Ell volia ser poeta. Mira.
Ell, des de ben petit només té una idea. Fer de tot sí. Menys treballar.
Això tampoc ha canviat.
Treballar no!
Amb els influencers i els youtubers tampoc ha canviat.
Això sí que no.
Això sí que
per
no.
Per sobre del meu cadàver.
No, clar, bueno, i la seva família era rica, però bueno, alguna cosa hauria de fer. No, ell no vol treballar. Amb el mestre inicia una relació que va més enllà de la relació mestre-alumne, tot i que sembla que era de manera platònica. És a dir, no passem en maristes. Amb més distància, el director de la seva escola va sentenciar que res ordinari neix d'aquest cap. Serà un geni del mal o un geni del bé.
Hosti, m'ho dic, vaja.
Això que dius, tu vas a la... Dius, és vostè la mamà d'Artur? Vingui aquí, que hem de parlar.
Per si de cas, mati'l.
És o un geni del mal o un gemis.
Sí, el que estava clar és que, tot i tenir 15 anys, al poble, aquest poble li quedava... Aquesta llei de França li quedava...
Charleville.
Li quedava molt petita i que ell... No, l'única cosa que podia fer era anar a París a triomfar. No al puto PSG.
No.
Però, clar, per això calia convèncer la mare.
Me dicen el desaparecido, fantasma que nunca...
I aquest podia ser un altre del Club Rimbó, eh? Però anem al tema. Arti té 15 anys i vol ser poeta, sí o sí? Però no un poeta qualsevol.
Vull ser poeta.
Pesava el nen, hòstia, que poeta. Volia formar part del grup de poetes parnassians del Parnà. Publicaven les seves obres en una revista literària que es deia El Parnàs Contemporani, que devia ser com el Don Balón de l'època, no? Més o menys.
La Superpop.
Sí, exacte, més o menys. Escriu una carta al líder, al cap dels parnassianistes, que és un escriptor que es diu Theodore de Vanville. Li envia els seus poemes dient que la seva il·lusió és, textualment, convertir-me en parnassià o en res.
Ara.
Sí, senyor.
Quina actitud.
Ah, exacte. Vanville li respon amb afecte, però no li farà cas ni no li publica a la revista. A la carta ella li diu que tenia 18 anys, però només en té 15, perquè és que, a més, físicament semblava... tenia un cutis delicat, era roset, els ulls blaus, semblava més... Era molt femení, era...
No, andrògin.
Sí, diguem-ne. Això, era com el Tito de Verano Azul, diguem-ne, no?
Sí.
Una mica així. I decideix... I que, evidentment, a la seva mare no li pot dir vull ser parnassià, i me'n va... Li fot amb la corretja.
A l'estable.
I què fa? S'escapa de casa per marxar a París. I això, que en aquella època França estava en guerra contra Prússia.
Bon moment.
Sí, sense enduro, s'escapa de casa, i què li passa? Pues de tot. Un pelotó de soldats el deté i el viola salvatjament.
Hosti, no fotis.
Es cola en un tren i arriba a París. Però el descobreixen a l'estació i el foten a la presó de Massa.
Imagina't.
Fins que no pagui
això
la multa.
Sí que era això sí que eren revisors.
Sí, no.
Per no tenir bitllet, eh?
Exacte, no 50 euros de multa i els pagaran.
I sense portar mascareta,
no pagues,
a més.
Si no pagues, no surts. Escriu al seu professor, que li envia els diners...
El profe, eh?
Sí, el
profe,
sí. No, a la seva mare no hi ha collons.
Ni de conya.
I li paga un bitllet de tren perquè s'allotgi a casa seva. La seva mare, quan s'assabenta, entra en còlera, s'imagina coses que no sabem què s'imagina, i ordena al professor que li torni el nen a casa, i quan ho fa, davant del professor, li fot una pallissa brutal.
Ai, i el profe diu, bueno, jo potser ja...
Jo vaig passant, eh?
Jo és que he quedat per dir-ho. Aleshores... Però ni les pallisses el domen, no? I li fan anar. I què fa? Es torna a escapar una segona vegada.
Mare meva.
París està en estat de setge. I aleshores, com no pot arribar, se'n va a Charleroi, on exerceix de periodista, reporter, i després arriba fins a Brussel·les, on ja, sense diners, ha de tornar, què fa? A recórrer al profe.
I torna a enviar una carta.
Sí, que el va buscar un altre cop i el torna a portar a casa.
Passat aquest, eh?
Després encara es torna a escapar un altre cop, i aquest cop sí que arriba al París, i a París hi ha la Comuna de París. Escola per la cara, a més diu no tenia lloc on dormir i tal, i li diuen, hi ha un caricaturista, un dibuixant molt famós, que es deia André Gil, i diu, i aquest és així com turraret, i pots anar a veure si et deixa dormir. El tio es planta a casa d'André Gil, André Gil no està, troba una clau...
Pica la porta i no hi ha...
I troba la clau a sota d'aixecar la catifa, sí, i, ja, i entra i es fot a dormir. Aleshores, clar, l'altre arriba... I fot una bronca, i s'assusto i tal, i ha de dir, però què fots aquí?
Què?
I què fa Rimó? Li fot la bronca a l'altre perquè l'ha despertat.
Ah, bona. Per això és una bona tàctica, eh?
Acaben,
quan t'han de fotre la bronca, tu primer.
I acaben a pinyos. Ell aleshores s'integra amb els de la Comuna, però no li acaba d'agradar perquè, segons diu ell, menjaven molt malament.
Com menjarien?
De fet, una de les coses que va fer la Comuna de París va ser assaltar el zoològic de París. Què? per menjar-se les feres.
Què?
Sí. I això es veu que no li agrada. Marxa...
Que la zebra no.
Bueno, ara hi ha coses d'aquestes, allò, el nyandú i aquestes coses.
Nyandú.
Sí. Bueno, i aleshores torna a casa, però ell segueix pensant en tornar a París i triomfar. I finalment troba un padrí que l'adopta com un deixeble ideal, però amb el que acabarà amb una relació que ja és història del maltracte. Contacte amb Paul Verlaine.
Està música va per Verlaine o per Rimbaud?
Més per Rimbaud.
Va.
Ave Satani.
Ave Satani.
Sí, és la profecia, fa més por.
Ai.
La profecia, un nen que sembla adorable i que es va carregant a tothom.
Quina edat tenia aquí Rimbaud?
16.
16.
És un noi de 16 anys. No, bueno, és un noi de 16 anys, ros, ulls blaus, amb una capacitat poètica descomunal. Un àngel, a primera vista, que ja està desesperat de que ningú li fes cas, escriu a Paul Verlaine, que era un poeta consagrat. Una carta en la que li adjunta un poema que es diu El vaixell ebri. Verlaine, impressionant, i molt impressionat, li respon a l'instant amb una nota que li diu: vine, estimada gran ànima, t'esperem, t'estimem.
Ja veieu que aquí el nivell d'intensitat és bastant. Sí, estem parlant entre poetes, eh?
Sí, ja em faria por aquesta
resposta.
Ja no hi vas. Ja no hi vas. Però, i amb la nota adjunta i un passatge de tren, bé, aquí comença la troca. Anys després, Verlaine el definiria com mortal, un àngel, un dimoni.
És que però també... que Verlaine parlava així, com... era... amb haikus.
Era...
No sabia dir normal, no? Aquest és un cabró, no.
Mortal, un àngel, un dimoni.
I a més ho han de fer mirant com a... i fumant amb pipa. Sí.
Era com deia, sentia el nen de la profecia. I per cert... Quan el seu profe li escriu per saber com està, com et va la vida, jo t'he ajudat, no sé què...
Què fa?
Rambó l'envia a pastar dient que és un mediocre.
Clar, ara tenia Verlaine, ja no li feia falta al profe. Clar.
Vinga, Verlaine.
A veure, la situació passa a ser la següent. Verlaine té 27 anys.
Uh-huh.
Ell té 16. Verlaine convida a Rimbó a viure a casa seva. Però Verlaine no viu sol. Verlaine té una dona.
Ah, està casat.
Embarassada.
Ui.
Ella té 17 anys. I, a més, també viuen a casa els pares de la dona.
Ui, els sogres.
Exacte.
Que no estan embarassats.
No estan embarassats.
No.
O sigui, l'arribada d'aquest és un terratrèmol, perquè aquest, en lloc d'arribar i dir, bueno, doncs jo em poso aquí, no molesto...
Rento plats, necessiteu alguna cosa...
No, es fa l'amo i li fot bronques a tothom i va fent de tot. És allò. Verlaine, que està impressionadíssim amb aquest nano, diu, jo et presentaré a tots grans escriptors de París i el porta a totes les tertúlies, sopars de tots aquests que parlen així molt intensament i els impressiona a tots. I no parlem de sotacarros, estem parlant del puto PSG de les lletres. A part de Banville, Cros, Mallarmé i Víctor Hugo.
Oi.
Exacte, sí, que Víctor Hugo, quan el coneix, el bateja com el Shakespeare nen.
Què dius, ara?
Sí, el mini Shakespeare. Qualsevol altre, amb una situació així, amb aquests tios, escoltaria i callaria. Però ell no. Ell ja tenia clar que la conquesta de la llibertat s'arriba pel vici. Sí, senyor. I s'ha de viure de tot, experimentar-ho tot, per ser un alquimista de les paraules.
Sí, per favor.
Sí, devia ser és com Valdano i Capa parlant de futbol.
Sí, sí, no, ja fan ganes de... Però, bueno, al principi, a tota aquesta gent els hi fa molta gràcia.
Bueno, clar, normal.
I ell, que es considerava per sobre tots aquests mites, tot i tenir modals provincians, comença a fer el punky. Per dissimular els seus pocs modals, exagera, diguem-ne, la seva diferència. Ell diu, als salons i a l'elegància no em sé moure. Però si tot fos pensar, ningú em faria por.
Oh.
Vull dir, també tenia una
autoestima bé, eh? Això li diu el puto Víctor Hugo.
És més...
Nen, tira, ja.
La por... Qui fa la por? La por la fa ell.
Sí, els tenia collonits.
Que es fa, a més, addicte a totes les substàncies. Especialment a l'absenta, que és el diable verd, eh? I comença... a humiliar a tots aquests que l'havien acollit.
Imagineu, allò, un cenacle, allò, tots senyors d'aquests que paren això i així, i tots allò, i es reunien i dius, ah, per favor, llegeix-nos el teu poema. I ell, amb una taja, com un piano, gat perdut, cada cop que acabava Mallarmé o Víctor Hugo de llegir un poema, al final del vers deia, puta merda.
Ah, sí, eh?
Quins merda, sí. Cada cop, i això no és poesia ni és res. I un dia, un dels de la tertúlia el desafia. I ell, que portava una castanya com un piano, agafa un bastó i li fot el cap i li obre el cap.
Hosti.
Ja, al final, tots aquests diuen, mira, nen,
nen,
no et volem...